notícies. El regidor municipal d'Esquerra a l'Escala, Frederic Guirado, ha estat nomenat líder dels republicans per l'Alt Empordà. L'acompanyarà al capdavant Marc León, militant d'Esquerra de Roses, que serà la nova secretària. Alternativa per l'Escala reuneix un centenar de persones a l'acte de balanç de mitja legislatura. El partit a l'oposició considera que hi ha d'haver un canvi de govern al municipi i situa com a puntal del seu programa garantir l'accés a l'habitatge. Mig miler de persones desfilen al cinquè carnaval d'estiu que ha plegat les 8 colles escalenques. Els grups han tornat a lluir les disfresses i les carrosses que han preparat durant mesos, ara amb nous tocs de llum. El Museu d'Arqueologia d'Empúries se suma un any més a la iniciativa de les Jornades Europees d'Arqueologia. Ho fa amb dues propostes, una visita guiada a les noves excavacions i un taller d'arqueologia infantil. I el temps, cel serè i molt de sol com a protagonistes d'aquest inici de setmana. Avui una mica de tramuntaneta, però demà ja marinades d'estiu. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 16 de juny. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Randa Mar, amb Sergi Corral. I a les 7, la informació nacional, al Next Vespre. Res més per part nostra. Nosaltres hi tornem demà. Bona tarda.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Quina mandra. Ara m'haig de desplaçar per anar a renovar el carnet de conduir.
No cal, ho pots fer aquí a l'Escala.
Ah, sí?
I tant, al Centre Mèdic L'Escala, que està aquí mateix, a l'Avinguda Ave Maria número 7, als Baixos.
Oh, que bé!
Sí, i també pots obtenir el certificat mèdic per permisos de nàutica, armes, animals perillosos, grues o seguretat privada.
Això li haig de dir al meu cunyat, que li interessarà molt.
Ai, això sí, has de demanar cita prèvia.
I com ho puc fer?
Doncs tens moltes vies. Per telèfon al 973-480-933, via WhatsApp al 621-289-991 o al mail centremediclescala@gmail.com.
Que bé, doncs ara mateix demano cita prèvia al Centre Mèdic L'Escala.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de les manifestacions que hi ha hagut aquest cap de setmana en diferents capitals europees en contra la massificació turística. Després baixarem fins al Delta de l'Ebre per conèixer la història i el naixement del municipi de Camarles i acabarem el programa d'avui coneixent la realitat que viuen els metges sense fronteres des de la Franja de Gaza. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Diverses persones en diferents punts d'Europa van sortir al carrer aquest diumenge per manifestar-se en contra de la massificació turística, una problemàtica que afecta de ple a les zones més costeres de tota la nostra costa. De tot plegat en volem parlar amb Misael Alert, membre d'Stop Creuers Tarragona, que també convocaven aquesta protesta. Molt bona tarda, Misael.
Bona tarda.
Escolta'm, aquest cap de setmana hi ha hagut manifestacions arreu d'Europa, ara ho comentàvem, contra la massificació turística. Com les valores? Com ho veu veure vosaltres?
Bé, nosaltres vam ser a Barcelona. Va ser una manifestació menys nombrosa que la de l'any passat, això és cert, però el punt interessant és, com tu deies, que que van ser manifestacions coordinades a tota Europa, perquè el problema de la turistificació no és un problema només de Barcelona o incipient a Tarragona, sinó que és un problema és un problema global.
Potser el lloc on va ser més massiva, o dels llocs on més massiva va ser la manifestació, va ser a Palma, a Mallorca.
Sí, bueno, allí ja fa anys que se'n queixen, i és veritat que el moviment ha sigut molt fort allà, per tant, n'estem contents. També potser hi havia hagut menys coordinació fins ara, i ara sembla que ells s'han posat les piles, així que molt contents de l'organització i del resultat, sí.
Ara comentaves que el problema de la turistificació no és un problema només de la costa, que és un problema a àmbit europeu. Com creus que això fa reaccionar a la població, o com creus que se sent la població actualment envers aquest problema?
Bé, jo crec que hi ha una certa ambivalència, perquè d'una banda hi ha una forta publicitat i una forta pressió per part de tota la indústria turística per tal que sigui percebut com una cosa necessària, i en certa manera ho és, no? Vull dir, l'Estat, més o menys el 16% del PIB depèn del turisme, que és una quantitat gens menys preable. Llavors, d'una banda, hi ha aquesta sensació que és una necessitat a la qual és difícil renunciar, no? Però a l'altra hi ha aquesta altra sensació, sobretot dels llocs on es concentra més gent, que ha transformat tant les maneres de viure de les ciutats i dels llocs que reben turistes, que comença a haver-hi, a no haver-hi marxa enrere, per dir-ho d'una manera. O sigui, les situacions de llocs que abans eren habitables i que ara són inhabitables, per exemple, no? La pèrdua de diversitat lingüística, cultural, la pèrdua de diversitat social en llocs que ara són monocultius turístics, i es comença a percebre com a inevitable. I per aquí jo crec que va aquesta organització global que intenta ja no dir, no és que sigui un problema de casa nostra, no ho vulguem a casa nostra, sinó que no ho vulguem enlloc.
Com expliques que ahir, per exemple, a Barcelona, que és un dels llocs on més problemàtiques de turistificació hi ha, de fet, cada dos per tres es veuen veïns queixant-se o persones que es senten agobiades per tot això, hi hagués menys gent, per exemple, que l'any passat? Suposo que el temps que va fer ahir tampoc va acompanyar gaire.
No, exacte. Hi havia una altra qüestió, que s'ha de veure, que el dia anterior a la tarda hi havia hagut una manifestació massiva a favor del poble palestí, i ja se sap que la gent a vegades doncs prioritza una cosa o l'altra, no? I si molta gent va sortir el dissabte a la tarda, ja no va sortir el diumenge al matí, perquè al cap i a la fi, diguem, la gent té un temps lliure limitat i es reparteix com vol. Llavors, en qüestió de prioritat, sembla que la gent prioritza, diguem, denunciar la massacre que pateix el poble palestí, perquè, diguem, dins dels àmbits de contestataris, no? Aquests dos factors, actuar contra la turistificació i la solidaritat entre, diguem, són dues coses que estan dins del mateix paquet. Llavors suposo que la gent va prioritzar una cosa, a més de la calor que feia, sí.
A tu et coneixes sobretot per estar al capdavant de Stop Creuers Tarragona, bé, per estar al capdavant, per formar-hi part, perquè vau trobar interessant unir-vos a tot això i formar part de l'organització d'aquestes manifestacions que, com bé comentàvem al principi, han estat coordinades en diferents capitals d'Europa.
Bé, ho trobem interessant per això que deia abans, perquè ens fa l'efecte que hi ha un problema que a vegades està relacionat amb sectors com l'ecologisme o la defensa del territori o els moviments contra la turistificació, que són el concepte aquest de NIMBY, de Not in my backyard, no? Que diu que no ho vull a casa meva. Nosaltres intentem no aplicar-lo a casa nostra, és a dir, nosaltres no és que no vulguem que ho és a casa nostra només, sinó que no volem que n'hi hagi lloc. Llavors l'única manera de començar a rebutjar una cosa i que no se'n vagi a una altra banda a fer el mal que nosaltres no volem per casa nostra és coordinar-nos perquè aquests espais tots, diguem, pol·lutivament siguin alliberats o compensats de les problemàtiques que suposa, doncs, tant la contaminació com la massificació que importen el turisme.
Quin paper juguen els creuers en tot aquest fenomen de la turistificació? Al final també formen part d'aquesta massificació, no?
Sí, o sigui, això dels creuers, jo sempre ho diem, Stop Creuers Tarragona, que al final són una mena d'exacerbació del concepte de turisme. O sigui, turisme n'hi ha de moltes escales, molts tipus, més o menys respectuosos, més o menys contaminants, no? Des de, per dir-ho d'una manera, el turisme no és el mateix una persona que viu a Tarragona i puja a Prades al cap de setmana que una persona doncs, que viu a Tarragona i se'n va a Sri Lanka durant tot l'estiu, no? Són dues maneres de procedir diferents. Llavors, els que ho serien d'aquesta manera més exacerbada, perquè són els que contaminen més per persona a quilòmetre, són els que potencien més consum i a la vegada a nivell d'afectació de les ciutats tot són afectacions negatives, no? I diem, la part bona del turisme, que és deixar una certa riquesa econòmica a les ciutats, en aquest cas és la que menys deixa la riquesa econòmica. Així com els hotels, no? Hi ha una part que sí que se'n podria parlar o discutir, malgrat els contactes precaris que moltes vegades tenen la gent que treballa. El turisme de creuers, en canvi, és aquesta aposta de casino de màxim benefici intern i mínim benefici per a les ciutats que visita.
En aquest sentit, no sé si aquests dies d'organitzar totes aquestes protestes i aquestes manifestacions i coordinar-vos entre altres, heu pogut parlar i veure la situació en ports com el de Barcelona o el de Palma, que entenc que estan molt pitjor que el d'aquí de Tarragona.
Sí, en molts ports, si parlem de creuers, estan molt pitjor que el de Tarragona. Això no ho hem deixat de dir, però tampoc hem deixat de dir que en proporció amb el nombre d'habitants i en proporció amb com és la ciutat de Tarragona, que és una ciutat molt, molt, molt atomitzada i que al centre, diguem, al centre de la ciutat hi viuen escassament 80.000 persones i que els punts en què es concentra el turisme són molt, molt, molt petits, això fa que, encara que tinguem una proporció molt més baixa de creueristes, no?, i els punts determinants, com potser la part alta, el Serrall i tot això, ja estan massificats avui en dia. La gent ja pateix efectes de massificació molt similars als que pateixen la gent de la ciutat de Barcelona. A Barcelona sí sumen més coses, sí, a Barcelona els que ho són un problema, però els pisos turístics són molt més problemàtics que la ciutat de Tarragona, per exemple. I altres problemes associats, com el fenomen dels expats, no? La gentrificació dels barris, més enllà dels que reben turisme. Allí tenen molts més fenòmens associats que a Tarragona. Molts encara són incipients, però la majoria de ciutats europees ja estan o estan anant cap a aquesta direcció, perquè al final és una forma de rendibilització de les ciutats que, diguem, el que se'n diu el capitalisme de plataformes, no? Això sigui, doncs, Airbnb, idealitzar totes aquestes coses que, diguem, que funcionen a partir de xarxes i que estan interconnectades socialment, extreuen una rendibilitat de les ciutats que fins ara no havia sigut possible, no?, sense tota la tecnologia digital.
Ara anirem aquí per parlar de regulació, però abans, en diverses ocasions, sobretot de hoteler, i aquí ho podem veure a Mallorca especialment, el missatge que volen transmetre és que tota aquesta gent que sortiu als carrers, que no esteu a favor de la turistificació, rebutgeu el turisme. I al final això no és així, deixem-ho clar, perquè tots en algun moment o d'alguna forma som turistes.
Sí, o sigui, el que sí que és clar és que aquí hi ha unes idees a desentranyar o a desenredar, no? És com si fos un capdell enredat i que s'hagués de desenredar a nivell conceptual. Què significa el turisme? És a dir, per què és tan necessari el turisme? Perquè es parla que el turisme és per tothom, però en el fons el turisme, i encara més el turisme internacional, és a dir, sortir de les pròpies fronteres de l'Estat, és molt escàs, és molt baix. Per tant, estem parlant més d'un privilegi que no pas d'una cosa que pot fer tothom, no? Llavors, també hi ha la qüestió de la proximitat, de la respectuositat amb l'entorn on es va, no? O sigui, hi ha posar-ho tot al mateix sac és enganyós, no? No podem dir que el turisme de Salou és el mateix que el turisme de Prades, per posar dos exemples, i no dic que estigui a favor ni de l'un ni de l'altre, però per posar dos exemples del territori, o el turisme que es pugui fer al Priorat, l'enoturisme, no? Llavors, de descans n'ha de fer tothom, això és evident. De quina manera es pot fer? Perquè no generi precarietat a un altre punt, no? O sigui, que el teu trànsit, o sigui, el fet que tu traslladis cap a una altra banda no faci que aquell lloc on vas, en comptes de que la gent pugui viure i dignament, etcètera, mica en mica el nivell de vida vagi baixant, això és important, no? I això sí que s'ha de debatre. I això és el que no es vol debatre des de la indústria turística.
Com ho podem regular tot això? Comentaves abans el tema dels Airbnbs, de les llicències de pisos turístics, dels expats. Entenc que tot això també, la fórmula de regular-ho és limitar places.
Aquí això seria un altre debat. O sigui, segur que passa per la regulació a curt termini, perquè em fa l'efecte que, com moltes coses que passen avui en dia, hi ha d'haver un canvi de mentalitat. No? Per el context econòmic, diguem, la contracció de la globalització, la crisi climàtica, tot haurà de canviar més o menys, no? I si no volem que sigui una cosa només pels rics, com és, ja és el que era, no? Hem d'intentar pensar en com ho volem fer. Regular, limitar places... no sé, o sigui, jo ho miraria des de l'altra banda, o sigui, en comptes de pensar com retallem, no? Pensar com fer que la gent tota pugui tenir moments de descans i que aquest descans sigui digne, perquè no, ens estem fixant molt en tota aquesta gent que arriba i que arriba en massa i que, doncs, que moltes vegades doncs, destrueix en part un territori, etcètera, però no ens estem fixant en tota aquella gent que no pot ni descansar, no? Llavors, si estiguéssim parlant de drets per a tothom, com ho hauríem de gestionar, no? Això ja seria en el pla a llarg termini.
D'alguna forma s'està trencant el mite entre la població que quan més turisme, més diners i més places de treball?
Jo crec que sí, jo crec que sí. I a més, perquè aquest assumpte de la desestacionalització, no?, que és com... l'argument límit del turisme a casa nostra, de dir, sí, és precari perquè només funciona unes èpoques a l'any i després, clar, que fem aquesta gent, el que hem d'aconseguir és que hi siguin tot l'any, tot això ja cau pel seu propi pes, perquè ja estem veient, i això hi ha estudis interessants que no ho diem nosaltres, són estudis de recerca de la Caixa, que en els moments de pics de calor, no, que cada cop n'hi haurà més en els nostres territoris, els índexs de turisme baixen en picat i la previsió és que baixin molt en el que és ara la temporada turística alta. Per tant, aquí pot ser 10 anys vista, pot ser que el juliol i agost no siguin temporada alta, llavors la hipotètica temporada alta, si passa a ser temporada baixa, i estem parlant que és impossible desestacionalitzar, no?, perquè és una època en què el clima serà massa hostil perquè hi hagi turisme. Vull dir que 100% continuarà creant llocs precaris i s'ha d'intentar pensar d'una altra manera, pensar que el turisme és la panacea i que ens portarà la riquesa. No pot ser així, i sobretot no pot ser així perquè si tu tens un monocultiu, en el moment que hi ha un petit sotrac, digue-li Covid-19, digue-li apagada, el que sigui, amb un monocultiu, és molt fàcil que tota l'economia se'n vagi en orris.
Ja per acabar, pel que fa a la massificació, quina radiografia en faríem de la Costa Daurada, que al final és el vostre lloc més proper?
Bé, ja sabem més o menys com està, no? Hi ha punts molt massificats, hi ha moltes arribades de vols de gent que, doncs, que se'n va cap a Salou, a Pineda, a tots aquests llocs. Després hi ha tot el que és Tarragona i un turisme més intern que es queda potser a la part nord de la Costa Daurada. Això no sembla que hagi de remetre, no? I al contrari, es continua potenciant. Llavors, nosaltres fem una crida a la reflexió de tots aquests agents que pensen que el turisme és un recurs infinit i que es pot fer créixer això, ad infinitum, i que pensin de quina manera viurà tota aquesta gent que viu el turisme d'aquí 10 anys.
Doncs, Misael Alel, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Ronda Mar i per explicar-nos una miqueta com van anar totes aquestes manifestacions. De ben segur que abans d'acabar la temporada tornarem a parlar pel tema creuers.
Moltes gràcies a vosaltres.
Deixem ara els creuers, deixem els turistes, les manifestacions turístiques i anem fins al Delta de l'Ebre. En concret, anirem fins a Camarles i coneixerem la seva història, Leida.
Sí, Marina, Camarles és d'aquells municipis que sense una gran atracció turística estan per als visitants i també per a molts locals pràcticament per descobrir. És una població carregada d'història vinculada des dels seus inicis al Delta, a l'arròs, als visitants també, però que la majoria de gent desconeix o desconeixem i que nosaltres ara descobrirem de la mà del tècnic de turisme de l'Ajuntament de Camarles, que està al capdavant del Centre d'Interpretació de l'Arròs, i ell és, jo crec que ja el coneixeu, Elie Rué. Elies, benvingut una vegada més a Arran de Mar. Com estàs?
Aquí explicar històries. Avui més que històries explicarem la història.
La història del teu Camarles.
Sí, efectivament.
Pues mira, quan vulgues, perquè jo no sé per on comença tot això.
Tot això ja sabem, em referiré en alguna altra ocasió, que al temps dels ibers ja se sap que hi ha ben assentaments a Camarles. Els primers temps, els assentaments, ja es parlava a la línia de costa de diversos assentaments de nord a sud, el que seria Camarles, després venia la Granadella, l'Aldea, Burjassènia i la Candela. Tot això, parlem d'èpoques pretèrites en molt poca població, parlem de desenes de persones. Camarles com a tal encara no està constituït. En aquell temps, ja passem a l'època cristiana, i a Camarles se sap que la gent se concentra en dos assentaments, el que serien les dues torres de guaita de costa que havia tingut el poble: la torre de la Granadella, allà on està el centre d'interpretació de l'arròs, i la torre de Camarles, que és la que hi ha a l'altra punta del poble sortint cap a l'Ampolla. En el temps se van establint també algunes masies al que serien los lligallos, lligallo del Gangui i lligallo del Roig. Los lligallos en aquell temps no eren més que canyades reals, eren veredes, eren los camins de pas del bestiar trashumant. La ganaderia en aquella època, a les Terres de l'Ebre es feia molta ganaderia, havíem tingut arribar hasta 80.000 caps de bestiar.
Ui, Déu-n'hi-do.
I s'aprofitaven les pastures dels porcs i les pastures de la plana deltaica, del que més tard serà la cava. I per la trashumància de tots estos animals se feien servir els lligallos, i allí és on, per repostar animals i gent, s'aniran establint masies. Tot això va avançant i als segles XVII i XVIII les terres s'aniran repartint, arribaran tenint propietari, i lògicament la gent noble es fa molta terra. I arriba un punt, cap al segle XVIII, que una part important del terme municipal de Camarles i una part important del terme municipal de l'Aldea se reagrupa tot en el que seria la finca de la Granadella, i és propietat, se li atribueix a un noble tortosí en aquell temps, que era Pere de Jordà i Martí, família noble de Tortosa. Avui encara existeix el Palau de Jordà a Tortosa, i a la mort d'aquest home, al final del segle XVIII, aquelles terres passen a ser propietat de les seves filles Mariana, Antònia i Vicenta. En aquell temps el sistema és una mica feudal, els pobles no té terra, però les treballa, i el que han de fer és pagar un cens, un arrendament, una mica feudal això, al senyor del territori, que en aquella època era, com diem, la família dels Jordà. I a finals del segle XIX, inicis del segle XX, se produeix una situació que avui mos pot parèixer molt còmica, i però en aquell temps devíem patir, que era el canvi de titularitat de les terres. A finals del segle XVIII la gent del poble comença a reclamar les terres. Estem en aquella època que aquelles pintades que encara es veuen als nostres temps, als cementeris i grans, la terra per qui la treballa, pagesos, efectivament, comença així, i la gent del poble reclama, la poca gent que vivia al poble i que treballava aquelles terres, en reclama la propietat. Així és que la família Jordà i la gent del poble entamen un judici l'any 1796. Tot això va girar en aquell judici, les coses no estan massa clares, però arribem a primers del segle XIX, Espanya és envaïda per Napoleó, se produeix tota la guerra del francès, i aquí s'aprofita, i a les Terres de l'Ebre es produeix una mena de minicop d'estat. Hi ha una revolta pagesa, i resulta, de resultes d'aquelles, el governador militar de Tortosa, que era Santiago Guzmán, curiosament està casat amb Vicenta, una de les hereves d'aquestes terres. Guzmán i la seva dona Vicenta són apresats i afusellats en aquella revolta, i el reste de la família Jordà, que veuen com les dues gastaven els pagesos, no els queda més remei que claudicar i cedir la terra als pagesos. Per tant, la terra a partir de 1800 i poca cosa passa a ser propietat dels pagesos. Un cop que s'acaba la guerra, la família Jornà reclama drets de nou sobre aquella terra, perquè en ella terra se'ls havia pres per la força, i se'ls dona raó i recuperen la terra. Per tant, la terra torna a propietat dels Jordà. Però poc temps després se declara la Primera República a Espanya, tot allò de la Constitució de les Corts de Cádiz, de la Pepa, aquella Constitució, sí, que es va proclamar el dia de Sant Josep, i els republicans, això de la noblesa, no els hi anava prou bé, i van eliminant senyorius, i sobretot se confisquen moltes terres de l'Església, allò de la desamortització que es deia en aquell temps. Per tant, les terres passen de nou a ser propietat de la gent del poble. Però resulta que l'any 1820 se produeix la restauració de la monarquia, Ferran VII passa a ser rei d'Espanya, tornen els privilegis una mica de la noblesa i les terres tornen a ser propietat dels Jordà. Per tant, va haver-hi una anada i vinguda d'aquestes terres. Finalment, ja hem de dir que les terres acabaran sent propietat dels Jordà a partir del primer terç del segle XIX. Els Jordà, en aquell temps, a partir de l'any 1828, que les terres les han recuperat, van desenvolupant i construeixen en aquella hisenda la ermita que avui coneixem. Ermita que en aquell temps estava consagrada a la Puríssima Concepció de Maria. L'ermita més tard, per fets que desconeixo jo, passarà a ser consagrada a Sant Marc. Avui és l'ermita de Sant Marc. La senyora de Jordà, propietària de les terres en aquell temps, mor sense descendència i les terres les deixa a una neboda seua que es casarà en don José Juez Sarmiento, marquès de la Roca. Esta gent sí que tenen fills, però els fills no els aconseguien traure avant en aquell temps, els fills moren molt xogotets i moren sense descendència, i les terres en aquell temps se les farà seues un senyor que és Antonio de León Juez Sarmiento. A partir d'aquí és interessant perquè ja estem a finals del segle XIX i la família de León seran els que passaran a ser els grans mecenes de Camarles. A partir d'aquí comença tot un desenvolupament i entraríem al segle XX. Al segle XX les terres pertanyen a Diego de León Núñez Robres, nebot d'esta gent, i ell és el que contribueix molt al desenvolupament de Camarles. L'any 1907 se constitueix la comunitat de regants del canal Aldea Camarles i ell en serà president. A partir d'aquí se comença la construcció del canal i l'any 1911 s'inaugura un tram del canal i el mes de maig de l'any 12 se produeix la gran festa, la gran pompa, i és que el rei Alfons XIII vindrà a inaugurar les obres de la totalitat del canal ja construït. Hi ha una anècdota, i és que el bosc dels pinets de Camarles, la senyora que avui és propietària d'aquelles terres, a mi sempre m'explica: estos pinos estan aquí perquè el rei se los mandó plantar a mi bisabuelo perquè no havia sombra. Per tant, és el rei qui fa plantar els pinets de Camarles. A partir de l'any 14, les del canal són amples i el canal ja tenia capacitat per regar 20.000 jornals d'arròs i 1.000 d'horta. I a partir d'aquí, Diego de León impulsa el conreu de l'arròs al que serà el poble de Camarles. Les terres són d'ells, ells no les treballen, ells cobren un cens dels pagesos. Els pagesos, als que se'ls incitava a conrear arròs, són molt reticents. No volen, perquè tenien experiències anteriors de l'època dels monjos de Benifassà i dient que això els hi portaria malalties en aquell temps, paludisme. La població del Delta va quedar esquilmada segles atrás pel paludisme, el que aquí se'n deia la quartana, i aquí ja veuria estires i arronsa. Els pagesos estimaven més els cultius tradicionals, cultius de poc valor afegit, però que eren els que feien llavors sal, sosa, feien pastures, bòvar, regalència.
I els altres apostant per l'arròs, eh?
I els de León apostant per l'arròs. Finalment, la gent quedarà més o menys per la força convençuda, i a Camarles la primera plantada d'arròs no serà hasta l'any 1918. A partir d'aquí sí que comença a arribar població, que podia ser d'Aragó o d'altres llocs, de València i d'Aragó, i el poble va adquirint el que seria una espècie de nucli urbà. La gent no té diners per fer cases, per tant van adquirint terres dins del poble i fan patis. Camarles seria un poble sense teulada, perquè la gent tenia patis i en aquells patis feien una barraca per a viure, i a més se conreaven feien, engreixaven animals per subsistència. Tothom tenia gallines ponedores, pollastres, etc, etc. En aquell temps a Camarles parlem d'unes 400 persones, eh?
Bueno, ja està la cosa de desenes que han passat al principi.
De les desenes als 400 d'inicis del segle XX. I l'any 1914, en totes aquestes coses, los de León, que això ja funciona, arreglaran molt la casa pairal, construeixen la casa dels masovers de la finca, reformen l'ermita, és a dir, construeixen a l'ermita el panteó que avui coneixem. La gent que no l'ha visitat, a l'ermita hi ha un subsol on tota aquesta gent de la que m'ha estat parlant està ara, o tots o una bona part, estan enterrats al subsol d'aquella ermita. Hi ha un panteó allà. Antigament el panteó s'obria tots els anys, el dia de Tots Sants. Avui en dia ja no s'obri el panteó. I un altre fet important, tot això passarà l'any 2014, un altre fet important al poble és l'any 1917, que es produirà un fet important, que és l'arribada de l'electricitat al poble.
Home.
La fàbrica que tenien d'arròs los de León, perquè els de León l'any 1900 ja tenien una fàbrica d'arròs, tot i que el Delta encara no es conreava arròs.
Per això m'ha cridat l'atenció, que ells apostessin per este conreu.
Tinguem en compte que el canal de la dreta d'Amposta ja portava 50 anys construït, per tant l'arròs se conreava a la dreta, però ells tenien molí d'arròs a casa d'ells. L'any 22, ja anem avançant, l'any 22 el poble ja demana teixit associatiu i es crea el que seria la Societat Instructiva i Recreativa Camarlense. Traduït als nostres dies, això és l'embrió del que més tard seria el Casal Camarlenc. Tinguem en compte que en aquell temps eren pedanies de Tortosa, els pobles del Delta, per tant, el teixit associatiu s'articulava a tots els pobles a través d'entitats privades, com era el Casal Camarlenc. És la gent que s'ocupa de celebrar el Nadal, de fer balls de carnaval, d'aportar una mica d'efectes culturals al poble, que organitzen les festes del poble, etc, etc. I en aquella dècada dels anys 20, al poble comencen a arribar ja certs comerciants. El poble comença a desenvolupar un cert teixit comercial, poca cosa, alguna taverna, alguna botiga de queviures, venen forners de fora del poble i s'estableixen al poble a fer pa, comença a hi haure alguns carnissers, i el poble comença a arribar ja a l'estat, comença a arribar personal administratiu que hasta llavors no en teníem, és a dir, a nivell de tindre metge al poble, de tindre mestre, inclús de tindre capellà. El conreu de l'arròs fa una cosa important al poble, que és canviar el patró del poble. El patró del poble, que avui coneixem com Sant Jaume, sí, no sempre ha estat Sant Jaume, curiosament, el patró del poble en aquells temps era Sant Blai la Candelera. Això, Sant Blai és el 2...
El febrer, és això?
El febrer, Sant Blai la Candelera són el 2 i el 3 de febrer. Però en aquell temps entenen que ja que conreem arròs, aprofitem un forat que mos deixa la feina de l'arròs entre que acabem de virbar i no comencem a segar, i si mos hi fixem, en este període, de finals de juny a finals d'agost, és quan venen totes les festes de tots els pobles del Delta. És a dir, Sant Joan són festes a l'Ampolla, són festes a Lligallo, a Sant Jaume són festes a Sant Jaume, a Cambredó, a Camarles, a la Ràpita, la Mare de Déu d'agost són festes a Amposta, a Deltebre, a tots els... I a partir d'aquí les festes se concentren a Sant Jaume. No hi ha diners per a fer festes, i llavors les poques festes que feien se feien per qüestació popular. La gent posava una mica de diners i l'alcalde pedani posava una mica més, i com podien feien una mica de festes.
No hi havia diners, però hi havia ganes.
No hi havia ganes, sempre n'hi ha hagut de fer festes a les Terres de l'Ebre. Eh? I en tot això anem poc a poc avançant, ja anem fent cases en taulada i arribarem a la Guerra Civil. Durant la Guerra Civil, el que havia sigut el mecenes del poble, Diego de León, és empresonat i morirà a una presó a Cerdanyola. La Guerra Civil a Camarles, de la que avui no ens estendrem, va ser relativament famosa. Personals molt famosos de l'època durant la Guerra Civil van fer estada a Camarles. Se parla de Títol, que després va ser mariscal iugoslau, i se sap que el Mas del Camarer, durant la Guerra Civil de Camarles, hi va passar llargues estades la passionària. El poble perd una collita d'arròs l'any 38, no es pot fer arròs perquè, com sabem, la batalla de l'Ebre, l'exèrcit nacional per combatre els ponts que havia construït l'exèrcit republicà riu amunt, se feien parades d'aigua, se deixava de desembassar aigua, tot això va fer que l'any 38 se perguen les collites i vindrà l'època de gana. A Camarles se comença a patir, i entre el 39, que acaba la guerra, i el 52, arriben les cartilles de racionament. hem de dir que un cop acabada la guerra, després de la mort de Diego de León, la família de León molt comença a desinvertir. Ja hi ha un cert interès en vendre's part de les propietats, la gent del poble ja té un cert poder adquisitiu, la fàbrica arrossera dels de León se ven el que seria Arrosseres Reunides de l'Ebre, la família Albacar de Tortosa, i ja anem funcionant. Hasta que, per vehicular i posar ordre a tot això, l'any 55, anem molt de pressa, eh? Expliquem diversos segles en pocs minuts, l'any 55 se creen les cooperatives al poble, tant la de l'arròs com la de l'oli, i això comença a funcionar. Los de León col·laboren molt, impulsen molt que les cooperatives se facin, i en agraïment l'any 56 s'inaugura el que és la plaça major de Camarles, consagrada a la figura de Diego de León, que és el que avui coneixem com la placeta, la plaça Diego de León que tenim al poble. Això no serà fins a l'any 56, i recordem que al poble no hi havia església i la gent utilitzava l'ermita dels de León, però ja en la gent que viu al poble en aquell temps l'ermita de León se queda menuda. Ja hi ha una qüestió que per deferència dels homes no entren a la iglesia se cedia el lloc a dones i crios i els homes se quedaven fora. Aquella situació no pot continuar i la gent del poble se dediquen a fer misses a un almacén particular d'un senyor del poble. Tot això era una situació que es pot sostenir durant un temps, però no massa, i tot això acabarà de finals dels anys 50 en la construcció de l'església parroquial de Camarles, que coneixem avui. L'església de Deltebre, de Sant Miquel, ja té més de 100 anys, la de Camarles n'hi té molts menys.
Quan passa a ser Camarles, Elies, de nom com a municipi?
Camarles, com a tal, com a municipi propi, el primer intent de tenir municipi naix als anys 60, és quan se fa el primer intent de segregació, que no fructifica, i tindrem que esperar hasta el segon intent, la Junta de Segregació aconseguís que el poble tingui municipi a partir de el 7 de desembre de 1978. En aquell moment hi havia un moviment de segregació tot el delta. Deltebre tenia ajuntament ja des de l'any 75, l'aldea no l'obtindrà fins l'any 80 i poc, i Camarles serà 7 de desembre de 1978.
I el nom, sabem, lo de Camarles?
Sempre ha sigut Camarles, és a dir, quan els assentaments de primers assentaments cristians, a les escritures ja es parlava dels assentaments de Camarles. El que sí que feia una distinció entre el que era l'assentament de Camarles, més aviat a la torre de Camarles, i l'assentament de la Granadella. Avui tot és Camarles, però es diferenciaven dos assentaments. I en aquell temps ja es parlava del nom de Camarles.
Oi, que interessant, Elies. No sé si te queda alguna part per afegir.
Ja hem arribat a l'any 78, el que més ja és història coneguda.
Mira quina forma més agradable de tancar la història de Camarles, perquè si és veritat que està recent, doncs ja ho hem nombrat, ja sabem de la segregació.
Quan arriba al cine i totes aquestes coses de Camarles.
Això ho tenim més clar. Però mira, totes aquestes orígens, que interessants, perquè no... Déu-n'hi-do, sembla a vegades que es posa del no-res i escarbant surt realment una història de cada municipi.
Com sempre que vinc m'agrada citar les fonts. Qui vulgui aprofundir en aquesta cosa, hi ha un llibre molt interessant que curiosament no és un llibre d'història, és un llibre de cuina que publica un mig ebrenc que és Jordi Tresserres. Tot això,
bueno.
Un llibre que es diu La cuina del Delta de l'Ebre, que parla de cuina però també recull una part de la història del municipi. A qualsevol quiosc, botiga de Camarles podreu comprar aquest llibre.
El llibre és que mos fa de tot. Vam parlar de llibres, que d'història, sí. Que de les coeteres, me'n recordo jo també.
Sí.
Ai, Elies Rué, moltíssimes gràcies, com sempre. Mos parlarem, a veure com enfoquem estos mesos de més calor, a veure com ho fem, però bueno, sempre és un plaer, i déu-n'hi-do el que hem conegut de Camarles en les teves intervencions des de que hem comptat en tu. Moltíssimes gràcies, Elies.
Gràcies a vosaltres. Vinga, hasta una altra.
Déu-n'hi-do si rasquem una mica, Marina, totes les històries que podríem trobar darrere de cada població.
Temps és tot cosa del temps, nosaltres no triem, no hi ha paraules pel que ens fem. Vent, una sensació de vent, descalça dins l'hivern, som la calor que eixampla el cel. Vivim, vivim així, vivim.
juro que si fos per mi seria menys complicat. Marxem demà per no tornar. Se m'enreda el cabell, el pis desendreçat. Crec que se'm fa avorrit quan és més anormal. Marxem demà, marxem demà.
La zona estava buit, deixem enrere el pes. Vull ser un cor que floreix com si mai hagués fet fred. Si sé que ha vist per això, ho noto a dins el pit. Ho sé segur, segur que ha vist per això.
Solidaris.
Rec el de la Ronda Mar d'aquest dilluns 16 de juny del 2025 i ara volem parlar d'un tema que en alguna ocasió ja ho hem fet. La situació a la Franja de Gaza és molt complicada, bombardejos constants, morts i moltes persones que es mouen amunt i avall per escapar d'aquest horror. Nosaltres avui volem conèixer més detalls amb un dels portaveus de Metges Sense Fronteres, Carlos Bustamante. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo podemos definir actualmente la situación allí en Gaza?
Pues la situación es completamente insostenible e inhumana. Yo creo que no hay adjetivos para describir lo que está pasando ahora mismo en Gaza, porque, como sabéis, llevamos más de 55.000 personas asesinadas por las fuerzas israelíes. Hay un bloqueo absoluto, no hay alimentos, no hay agua potable, no hay combustible. Por lo tanto, yo creo que la calificaría de inhumana.
¿Cómo podéis trabajar? O sea, ¿vosotros qué podéis hacer ahora actualmente?
Bueno, nosotros contamos dentro de la Franja de Gaza con un equipo bastante grande, porque tenemos 30 personas de personal internacional dentro de la Franja de Gaza, pero también trabajamos con 1.000 compañeros gazatíes y además estamos incentivando a 1.500 personas que trabajan en el sistema de salud gazatí. Por lo tanto, simplemente con el hecho de estar tantas personas trabajando dentro de la Franja, ya es mucho lo que podemos hacer. Evidentemente es infinitamente menos de lo que nos gustaría poder hacer si tuviésemos los suministros adecuados, pero bueno, estamos trabajando en 3 hospitales, estamos trabajando en 3 clínicas, en 3 centros de atención primaria, tenemos alguna clínica móvil y estamos intentando dar apoyo a maternidad, en el área de pediatría, estamos haciendo traumatología, cirugía, también apoyo a la salud mental. Por lo tanto, es mucho el trabajo que se está haciendo dentro de la Franja de Gaza, pero como digo, es una gota en el océano de todo que las necesidades que tiene la población.
Ahora lo decías, es una gota en el océano, en una población que no para de crecer en víctimas mortales.
Efectivamente, las víctimas no paran de crecer. De hecho, estamos viendo cómo esto es una campaña orquestada de limpieza étnica. Hay un bloqueo sistemático. La gente no muere únicamente por ataques directos del conflicto, sino también por muchas muertes indirectas a causa de la desnutrición, a causa de enfermedades, a causa de la falta de alimento. Por lo tanto, las víctimas siguen creciendo y, desde luego, si seguimos en esta situación en la que no se acaba, no se pone un alto el fuego inmediato y no se acaba con el bloqueo, seguiremos teniendo muchas más víctimas en los siguientes meses.
En este bloqueo y en estos problemas también en diferentes ocasiones se ha denunciado que hay ataques directos a hospitales.
Efectivamente, desde el inicio del conflicto, de la guerra, Médicos Sin Fronteras hemos tenido que abandonar 18 infraestructuras sanitarias. Es decir, las hemos tenido que abandonar por los ataques directos a estas infraestructuras médicas, por las amenazas, por las órdenes continuas de evacuación, porque no olvidemos que la gente se está desplazando por la franja, a lo largo y ancho de la franja, desde que comenzó la guerra en el 7 de octubre. Hay unas órdenes permanentes de cambio de ubicación, la gente se va con lo puesto, y esa gente que se va con lo puesto también incluye a los compañeros de Médicos Sin Fronteras que estamos trabajando allí. Es decir, nos dan una orden de evacuación, tenemos que abandonar muchos de los hospitales, y esto significa dejar sin atención a miles y miles de personas.
Esto también sirve de desgaste psicológico total hacia la población.
Claro, nosotros creemos que esto es una masacre orquestada contra la población y es una limpieza étnica totalmente intencionada. Y efectivamente, claro, esto es una forma de deshumanizar a la población. Lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora con esta llamada Fundación Humanitaria Gaza, que realmente no es una ONG, sino que es una organización creada específicamente por el gobierno estadounidense y el israelí para dar, de alguna manera, ayuda humanitaria, pese a que no se esté prestando adecuadamente. Esto forma parte de una campaña deshumanizante que ya nos lleva a este punto en el que la salud mental de la gente está completamente fuera de todo, de toda normalidad.
Más allá de esto que hablábamos ahora, de estos desplazamientos con lo puesto, tenéis, entiendo que muchas dificultades para poder trabajar y desenvolupar vuestro trabajo.
Claro, mira, pensar que, por ejemplo, antes de que se iniciase el conflicto, entraban unos 500-600 camiones de ayuda humanitaria al día a la Franja de Gaza. A día de hoy no están entrando esos camiones, y de hecho desde el 2 de marzo, Médicos Sin Fronteras solo hemos conseguido entrar 4 camiones con suministros médicos. Además, esos camiones que entran son analizados por el ejército israelí, por las fuerzas armadas israelíes, y aleatoriamente deciden si los camiones pueden entrar o no. En el momento que ellos detectan que hay algún producto dentro de un camión, que puede ser unas muletas, que consideran que este producto o suministro médico no puede entrar en la franja, paralizan ese camión. Por lo tanto, imagina la dificultad que tenemos para atender a la gente con esta falta tremenda, brutal, de suministros que tenemos dentro de la franja.
Esto te va a preguntar, ¿la falta de suministros es una evidencia ahora mismo?
Exacto, es una evidencia, y esto es lo que está provocando también que mucha gente esté yendo a los puntos de distribución de alimentos de esta Fundación Humanitaria Gaza, que recordemos que solo son 4 puntos de distribución en toda la franja, y cuando llegue allí se encuentre con una caja de alimentos que prácticamente no contiene nada, y además con el agravante de que lo que contiene tiene que ser cocinado en un lugar donde no hay combustible para cocinar, donde no hay madera para cocinar y donde no hay agua potable.
Todo es muy complicado, podríamos decirlo.
Es extremadamente complicado, es una situación que tiene que acabar cuanto antes. Porque, como decimos, esto es una situación totalmente inhumana, que desborda todos los límites del derecho internacional humanitario.
¿Tenéis la sensación de que las organizaciones humanitarias en este sentido estáis desbordadas, por decirlo de alguna manera?
Bueno, por supuesto, estamos completamente desbordadas. Nosotros no tenemos capacidad de atender las enormes necesidades que hay en la franja a día de hoy. Entonces, por supuesto que tanto nosotros como el resto de organizaciones humanitarias que estamos ahí dentro estamos exigiendo que por favor se declare ya un alto el fuego permanente, incondicional, y que se rompa con este bloqueo que está acabando con miles de vidas dentro de la franja de Gaza.
También, en otro sentido, desde Europa, ¿creéis que se está dando la espalda, para decirlo de alguna manera, a todo este conflicto?
Por supuesto, creemos que hay una hipocresía tremenda por parte de los gobiernos de la Unión Europea, que lo único que hace alimentar es el sufrimiento en Gaza. Nosotros estamos urgiendo precisamente a los jefes de Estado de la Unión Europea, hoy hemos tenido una rueda de prensa en Bruselas, exigiendo que tomen todas las medidas que tienen a su alcance. La Unión Europea y los Estados europeos tienen muchas medidas de presión para obligar a que Israel pare con esta ofensiva tan grande contra la población civil en Gaza. Hay herramientas políticas, hay herramientas económicas, hay herramientas diplomáticas que servirían para ejercer una presión real sobre Israel. Pero estamos pidiendo que, por favor, la Unión Europea de verdad deje de dar discursos, deje de dar la espalda a la población gazatí y se ponga manos a la obra para conseguir que el ataque de las fuerzas israelíes acabe ya de una vez en Gaza y que la gente pueda tener acceso a una ayuda humanitaria adecuada.
¿Por qué creéis que cuesta tanto dar esta presión, hacer esta presión real a Israel?
Pues mira, nosotros somos una organización médico-humanitaria, y entonces no tenemos la capacidad de hacer estos análisis políticos de por qué sucede o por qué no sucede. Desde luego, nosotros no podemos entender que esto esté pasando. no podemos entender que gobiernos que son adalides de los derechos humanos estén haciendo, tomando más medidas de presión contra el gobierno de Israel, y que la población gazatí, 20 meses después, esté cada vez peor, cada vez más asediada, cada vez más asolada y con cada vez más necesidades.
Vosotros, en este caso tú no, pero muchos compañeros tuyos están allí y pueden hablar con las personas que viven y están viviendo toda esta situación. ¿Cuál es el mensaje que os transmiten?
El mensaje ya es de desesperación. Los compañeros, tenemos muchos compañeros dentro de la franja de Gaza, pero muchos de ellos son población civil también. Es decir, los compañeros que nosotros tenemos en Gaza son ciudadanos de Gaza, ciudadanos palestinos. Es decir, ellos van a trabajar a los hospitales en los que están Médicos Sin Fronteras, en los que colaboran con Médicos Sin Fronteras, y después no pueden volver a su casa, vuelven a una tienda de campaña como está el resto de la población. Y muchos, al volver, se encuentran con que sus familiares han tenido que huir de nuevo o han sido asesinados. Por lo tanto, ¿qué nos dicen? Pues no, igual que lo que te estoy diciendo, nadie se puede creer lo que les está pasando.
Entiendo que el principal trabajo que hacéis es atender a toda al personal herido, sobre todo a los bombardeos constantes que hay y esto, ¿no?
Sí, como te decía antes, Médicos Sin Fronteras está ofreciendo atención en muchas áreas. Estamos ofreciendo atención traumatológica, por supuesto, a todas las víctimas de bombardeos, derrumbes, tiroteos. Estamos haciendo cirugías, hay muchas cirugías de urgencia que hay que hacer en la franja de Gaza a día de hoy, aunque se hacen en unas condiciones bastante precarias. Estamos dando mucha atención también en el área de maternidad. Muchas mujeres que están embarazadas, que necesitan de dar a luz en un parto seguro, en un lugar seguro, en un lugar higiénico, Médicos Sin Fronteras está dando apoyo en esta parte. También estamos dando atención a los niños que nacen en la pediatría, atención primaria y también en pediatría. Por ejemplo, en el hospital Nasser, en las últimas semanas han ingresado más de 500 personas. Entre las 500 personas que han ingresado en las últimas semanas hay 17 bebés en incubadoras. Esas incubadoras no se pueden hospital y, sin embargo, nos están instando a abandonar el hospital Nasser porque, por diferentes órdenes de bloqueo, como te decía antes, de desahucio, muchas órdenes que hay de poner en riesgo el hospital. Estamos ofreciendo un apoyo, yo creo que importantísimo, a la salud mental. Entonces sí que estamos haciendo atención en diferentes áreas sanitarias, pero como tú decías, con mucha precariedad.
La sensación es que la población civil de aquí, de Europa, tampoco es muy consciente, ¿no?, de todo esto.
Pues quizá hay que decirlo más alto. Más claro no lo podemos decir. Llevamos 20 meses denunciando lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Y estábamos viendo en los medios de comunicación cada día lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Estamos gritando de todas las maneras posibles, saliendo a la calle a manifestarnos lo que está sucediendo en Gaza. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir, que tendremos que gritar más alto, y que si la población aquí en España o en Europa no se está enterando, que yo creo que sí que lo saben y que sí que se están haciendo muchas iniciativas, pero si hay alguien que todavía no sabe cuál es la situación, yo les invito a informarse por vías adecuadas y nosotros, por supuesto, seguiremos alzando la voz contra lo que está sucediendo en Gaza.
Ya para terminar, también es un conflicto que vosotros creéis que la solución o su punto final o esta tregua que pedís está lejos.
Pues este es, como te decía antes, un análisis que nosotros no podemos hacer. Nosotros deseamos que la solución, esta tregua, ¿no?, este alto el fuego inmediato, nosotros lo pedimos inmediatamente, suceda cuanto antes. Y sobre todo que sea duradero, y sobre todo que se rompa el bloqueo y que se permita entrar la ayuda humanitaria que realmente necesita la población de Gaza. ¿Cuándo será? Esperemos que lo antes posible. ¿Cuándo se hará efectivo? No lo sabemos.
Pues muchas gracias por atendernos, Carlos Bustamante, desde Médicos Sin Fronteras, esta tarde aquí en Arrandamar.
Muchas gracias a vosotros.
parlant de tota aquesta situació que es viu a la Franja de Gaza, arribem al punt final del programa d'aquest dilluns 16 de juny del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com ho fem cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Aquí, a Arran de Mar, us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Ràdio L'Escala.